Som el suplement, som a Catalunya Ràdio. Elisabet Pedrosa, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger. Avui mirem la pandèmia amb les ulleres de la neurociència.
Som-hi, doncs.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
Ara i més que mai és temps de projecte futur. I la neuroeducació ens recorda, no?, aquesta gran capacitat que tenim els humans de projectar futur, de planificar, de somiar i de tornar a imaginar uns mons possibles. Per tant, la neuroeducació ens dona molt, molt la base per treballar cooperativament i col·laborativament amb altres persones per dissenyar aquest nou món, no?, que està per repensar entre tots i per co-construir entre tots. La neuroeducació ens ajuda a donar aquestes eines de com fer-ho i per què és tan important conèixer com aprenem per treure tot el nostre màxim potencial.
Benvinguts a l'Ofici d'Educar. Hem començat escoltant la doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació i llicenciada en Pedagogia, Ana Forés, coautora de Hagamos que sus vidas sean extraordinarias, 12 acciones para generar resiliencia desde la educación, parlant-nos del valor de la neurociència en aquests moments de crisi. Diu el David, bueno, vivim en un món dinàmic, canviant i profundament incert. I una de les funcions principals del cervell és la de gestionar-ho. La pandèmia ha posat a prova les capacitats d'adaptació del nostre cervell i les dels nostres fills. Avui a l'Ofici d'Educar volem conèixer quina és la mirada des de la neurociència del que està passant amb tres experts en la matèria, que són...
David Bueno, doctor en Biologia, professor de Genètica, director de la Càtedra de Neuroeducació i autor, entre d'altres, de Neurociencia para Educadores i, el darrer, L'art de persistir. Marta Portero, psicòloga i doctora en Neurociències i autora de 10 idees clave, Neurociencia y Educación, aportaciones para el aula. I la doctora Rosa Casafont, llicenciada en Medicina i Cirurgia, especialista en neurociència, creadora del mètode Tabit i autora del llibre Viaje a tu cerebro, el arte de transformar tu mente. I acabarem amb les lliçons de la pandèmia amb la pedagoga Eva Bach i els continguts més potents del Diari de l'Educació, amb el seu director, el Víctor Saura.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa. I avui a l'Ofici d'Educar, aquestes claus de la neurociència per entendre i acompanyar millor la pandèmia. David, Rosa, Marta, benvingut, benvingudes. Comencem per la Marta Portero. La pandèmia i totes les seves conseqüències sanitàries, socials, laborals i econòmiques ha multiplicat l'estrès a tot el món i a hores d'ara és encara difícil veure llum al final del túnel i volem posar una mica de llum avui des de la neurociència. Explica la Marta Portero que l'estrès s'activa de forma automàtica davant d'una amenaça real i pel nostre organisme implica un augment de la funció de tots els nostres òrgans. Augmenta la pressió arterial, respiratòria, un augment de la temperatura corporal. Tot plegat que ens ajuda a afrontar l'amenaça de manera adequada, per tant és positiu i ens ajuda a adaptar-nos. Marta Portero, benvinguda. Com afecta l'estrès al nostre cervell?
Hola, què tal? Realment, com bé dius, l'estrès és aquesta resposta automàtica que, d'entrada, doncs, és un mecanisme totalment adaptatiu i que ens permet sobreviure i l'hem de considerar com algo doncs positiu per nosaltres. El que sí que és cert que quan aquest estrès és d'una alta intensitat o esdevé un estrès crònic, és a dir, aquest estímul amenaçant o innovadors, doncs no desapareix en el temps, doncs contínuament estem activant aquesta resposta en el nostre organisme, fet que provoca doncs un desgast, eh? És les conseqüències més negatives pel nostre cos d'aquesta resposta d'estrès quan és crònic, que afecta en el nostre benestar i també en la nostra salut. De fet, l'estrès crònic es considera el primer factor de vulnerabilitat no genètica a poder tenir alteracions cardiovasculars, immunitàries i del nostre sistema nerviós. Aleshores, aquesta hiperactivació causada per una situació d'incertesa com la que estem vivint i que no veiem al fi, realment s'està cronificant en el temps, fa que anem doncs, contínuament activant el que s'anomena el sistema nerviós autònom simpàtic. I això, de manera doncs, molt perdurada en el temps, fa que anem doncs, esgotant-nos, eh? Provoca una mica d'esgotament, tant físic com mental, perquè d'alguna manera aquest sistema nerviós autònom simpàtic està preparat perquè s'activi de manera doncs, puntual, però que després doncs, quedi compensat i quedi equilibrat. I això pot causar-nos en algunes persones doncs alteracions associades a aquesta resposta d'estrès crònic que podrien estar relacionades amb dificultats per dormir, no? Per exemple, l'insomni seria una conseqüència habitual, degut a la tensió excessiva, doncs, mals de cap, cefalees, mals d'esquena, i també pot provocar doncs, sensacions d'angoixa, sensacions de por, sensacions doncs, de falta de control i fins i tot tenint en compte les restriccions a nivell social que estem vivint, doncs una certa por a relacionar-nos uns amb els altres, eh? Aquesta fòbia social que s'està veient que està augmentant una mica la incidència i que és normal que així sigui tenint en compte les restriccions que estem vivint.
Diu la Marta Portero, cal relativitzar-ho, no és la fi del món, i hi ha activitats que ens poden ajudar a compensar l'estrès de forma preventiva durant i després. Per tant, que podem fer abans, durant aquesta situació estressant i després. Quines serien aquestes compensacions que podríem fer, Marta?
Mira, doncs és una mica ajudar aquest sistema nerviós autònom a equilibrar-se, eh? Que no estigui tan excessivament actiu. I sí que és cert que hi ha activitats o estratègies d'autoregulació que podem fer una mica a nivell preventiu. La prevenció sempre està molt vinculada als hàbits saludables. Quan parlem de prevenció vol dir que no cal que ens sentim estressats o no cal que estiguem vivint una situació d'angoixa per fer-ho, perquè és elements que ens ajuden a, si després vivim situacions d'estrès, a viure-les de manera més adequada. Els hàbits saludables doncs, sempre són els mateixos d'alguna manera, però cal que els recordem i que els tinguem presents perquè són molt rellevants. L'alimentació és fonamental. Hi ha aliments que sí que són proclivis a activar aquesta resposta d'estrès que d'alguna manera fa que el nostre nivell basal ja sigui més elevat, com són l'alimentació hipercalòrica i els estimulants, diguem-ne, aliments que estimulen aquest sistema nerviós, com pot ser principalment el gran psicoestimulant més ingerit en els infants, doncs és el sucre. El sucre és un psicoestimulant que hem de tenir present doncs, que també exerceix, activa aquesta resposta d'estrès i si no, doncs altres psicoestimulants com pot ser la cafeïna. Aleshores, si tu ja parteixes d'un nivell basal doncs, que estàs angoixat o més nerviós i la teva alimentació encara ho augmenta, doncs evidentment encara et fas una mica més vulnerable. Després, el descans és fonamental, les hores de son. De cara a la infància i a l'adolescència és algo que hem de tenir molt present, doncs, de respectar aquestes hores de son, que els infants doncs, a primària intentem que dormin al voltant de 9-10 hores de manera regular i a l'adolescència també, sent les estones de dormir és l'estona que d'alguna manera reequilibrem aquest sistema. I després l'exercici físic. L'exercici físic sí que realment és una de les pautes que també té molta evidència científica que explica com l'exercici, sobretot aeròbic, de manera doncs, regular, ajuda a fer-nos una mica més resistents als efectes nocius de la resposta d'estrès crònic. Així que també és algo doncs, a tenir molt present.
El durant i el després. Una cosa molt important que teníem una conversa prèvia tu i jo, que és reavaluar les situacions que tenim. És a dir, com ho interpretem?
Sí, realment, tant el durant com el després hi ha una part molt important que és com percebem aquella situació. Aleshores, aquesta situació que estem vivint la podem percebre de diferents maneres i, de fet, tots quan parlem entre nosaltres o quan parlem amb els nostres fills o companys, cadascú doncs, la viu de manera diferent. I aquesta és una mica la riquesa del nostre cervell, que cada cervell és diferent i, per tant, percep la realitat de manera diferent. Però això també ens fa pensar que nosaltres mateixos també podem percebre-la diferent. I això són totes el que són les estratègies de reavaluació, d'intentar mirar aquell mateix estímul, aquella mateixa situació, aquella mateixa persona, des de punts de vista diferents. Aleshores, d'alguna manera, podem estar vivint aquesta situació com molt tràgica, molt negativa, molt restrictiva, molt amenaçant, o intentar fer l'exercici de veure que realment hi ha uns límits, hi ha unes situacions que són doncs, més desagradables, però doncs, intentar relativitzar que podria ser molt pitjor, tenim escenaris molt pitjors que podríem estar vivint, valorar coses que sí que tenim, hem perdut certes llibertats però d'altres que sí que en tenim, és a dir, que anar fent una mica d'anàlisis i relativització d'aquesta situació per intentar reduir aquesta percepció tan amenaçant que en alguns casos podem tenir si l'analitzem de manera molt tràgica.
Cuidar també com ens nodrim d'informació, els inputs amenaçadors, dius tu. Però també destaques que aquests canvis, que tots aquests canvis que hem dit i com els podem anar compensant, també com relaxar el nostre cos, que seria més el durant, tots aquests canvis que estem parlant són també un repte del cervell per aprendre. Què vols dir?
Sí, a veure, els inputs és interessant una mica dosificar-los, que no estiguem tot el dia donant senyals al nostre cervell de amenaça, amenaça, amenaça contínua, quan estem contínuament escoltant notícies i notícies, una mica dosificar-ho, sobretot també amb els nostres fills, amb els infants, els adolescents, que no estiguin contínuament estimulant-se d'aquests inputs tan negatius i que fan que s'activi aquesta resposta d'estrès. També intentar procurar activar la resposta de relaxació a través d'activitats que siguin relaxants, passejar per la natura, per exemple, cuinar cadascú una mica els seus hobbies, les seves activitats que l'ajudin a estar a l'ara i aquí sense estar concentrats en el que estem vivint. I, a veure, cal ser prudents a vegades perquè es diu molt que les crisis són oportunitats i que davant de les situacions negatives que tot és qüestió d'actitud, i això és molt delicat, això és molt delicat perquè l'evidència científica no ho acaba de confirmar de que tot sigui qüestió d'actitud, sinó que realment hi ha molts factors externs que són negatius, que són estressants. Tenim al nostre voltant moltes persones, famílies que estan vivint situacions molt tràgiques, fins i tot podria dir, però sí que és veritat que el fet de viure un canvi com el que estem vivint, el fet de viure unes restriccions en les que ens hem d'acostumar, sí que és veritat que ens obliga a practicar sí o sí elements que estan relacionats amb la flexibilitat, és a dir, com més flexibles siguem, com el nostre cervell sigui més flexible, més fàcil, més ràpid s'adaptarà a la nova situació i menys afectarà la seva qualitat de vida. Aleshores, no per viure aquesta situació hem de dir, ostres, és una oportunitat i estar contents per haver-la viscut, no, realment, tant de bo no haguéssim d'estar vivint aquesta situació, però ja que és el que hi ha i no podem escollir, intentar veure que com més flexibles siguem, més tolerants a la frustració, més fàcil serà que ens hi adaptem. De fet, tenint en compte una societat tan consentida com és la nostra, els països desenvolupats, que ho tenim tot en qualsevol moment, amb molta immediatesa, i moltes de les generacions no hem viscut situacions massa complexes al llarg de les nostres vides, això també ens fa que siguem una mica tolerants a la frustració, que tornem a valorar el que realment necessitem per ser feliços o per tenir benestar, que és poca cosa, i d'alguna manera tornar-nos una mica més agraïts i menys impacients a tot el que estàvem acostumats de tenir.
Avui a l'Ofici d'Educar, la pandèmia amb les ulleres de la neurociència.
I una escola que m'ajudi a créixer.
Cada vegada que persistim, se'ns connecten una sèrie de xarxes neurals relacionades amb la motivació, l'optimisme i la sensació de recompensa. David Bueno.
I el David Bueno és doctor en biologia, professor de genètica, director de la càtedra de neuroeducació i autor, entre d'altres, de neurociència per a educadors i el darrer, L'art de persistir, avui a Catalunya Ràdio, en temps de suplement a l'Ofici d'Educar. I llegim en aquest llibre L'art de persistir, en començar el desconfinament gradual, es va constatar que un percentatge de la població havia desenvolupat l'anomenada síndrome de la cabana. Consisteix en un estat anímic mental i emocional que pot sorgir després d'una reclusió forçosa i que genera por irracional i fins i tot pànic i fòbia a retornar a la situació anterior al confinament, i pot afectar tant els adults com els infants i s'origina a partir d'una sensació de temor excessiu davant els canvis i molt especialment les incerteses. Però els canvis i les incerteses formen part inseparable de les nostres vides, diu el David. I es pregunta el David Bueno, en un món dinàmic, canviant i incert, resistir és el millor que podem fer o hi ha alternatives que ens poden resultar més satisfactòries? Aquest és el dilema que ens planteja el David Bueno en el seu llibre, Resistir o persistir. Un bon moment per fer-nos aquesta pregunta. Quina diferència hi ha entre resistir i persistir? Com ho podem aplicar a l'ara, no? Tenim una oportunitat de posar-ho en pràctica.
Mira, són dues actituds diferents davant de qualsevol situació. Com ja deies abans, vull dir, el nostre cervell intenta anticipar-se constantment a les incerteses que hi ha. Incerteses perquè poden ser amenaces, i davant d'una amenaça ens hem de protegir, però també poden ser oportunitats. Però fins que no ho examinem, no sabem si és una amenaça, si és una oportunitat o si és una cosa simplement neutra. Resistir dins aquest context implica quedar-te allà on estàs. Però quedar-te allà on estàs, al final, implica anar enrere. per un motiu molt simple. L'entorn és dinàmic, és canviant, continua movent-se. Si tu et quedes allà on estàs, a poc vas quedant endarrerit respecte al teu entorn. De fet, etimològicament ja vol dir això també, eh? Resistir és quedar-te allà on estàs per anar enrere. Persistir és una actitud diferent. El que vull dir també és que no es tracta de resistir o persistir. Moltes vegades fem les dues coses alhora. El problema no és resistir o persistir, el problema és quan només resistim. Què té de bo persistir? Persistir és estar enfocats en un objectiu que potser hi arribarem o potser no. Potser ens costarà molt arribar-hi o serà fàcil, però l'important no és assolir aquest objectiu, sinó aquest camí que fem cap a aquest objectiu. Persistir és continuar avançant cap allò que nosaltres hem decidit arribar. Aquesta persistència a nivell cerebral es distingeix de la resistència amb què activa mecanismes de motivació. La motivació és el que ens empeny a continuar fent qualsevol activitat. La resistència, com que és quedar-nos quiet, no cal empènyer-nos a fer res. La persistència necessàriament passa per aquí. I a nivell cerebral, la motivació, a nivell de circuits neuronals i de neurotransmissors implicats, com la dopamina o d'altres, es relaciona amb l'optimisme i amb la sensació subjectiva de cert benestar. No vol dir per llançar coets, i més amb la situació actual, però sí que et dona un estat d'ànim molt més propositiu, molt més proactiu, per simplement continuar amb el teu camí, amb la teva vida, malgrat les restriccions, malgrat tot el que té de dolent la situació actual.
Una de les coses que dius és que la manca de flexibilitat ens porta a un nou autoritarisme. I tot i així dius, una cosa és l'obediència per por i l'altra és per convicció i per consciència del bé de l'altre, que costa fer aquest canvi. A veure, explica'ns.
Sí, la flexibilitat és el que estava comentant ara la Marta Portero fa uns minuts. És aquesta capacitat que tenim de poder planificar diferents opcions, de poder veure diferents opcions de resposta davant d'una mateixa situació. Les persones poc flexibles davant d'una situació veuen una sola resposta i s'enroquen aquí. Les persones més flexibles poden veure diferents respostes per triar quin els convé més. I un cop han iniciat aquesta resposta, la flexibilitat també porta a poder passar d'una resposta a una altra, poder canviar el curs de la teva acció a mesura que vas veient com funciona i d'altres canvis que es puguin anar produint. Clar, el fet de no ser flexible, d'enrocar-te amb una resposta, en certa manera ens esbiaixa cap a l'autoritarisme, perquè allò ha de ser sí o sí. I ens comportem de forma autoritària amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn. Sovint no ens n'adonem, ho veiem gairebé com una cosa, no és que jo sóc així, és que aquest és el camí, no, aquest és un camí. I quan ho portem cap al nostre entorn, el que estem fent aleshores és tornar a una societat molt més autoritària de la que ja tenim moltes vegades. La flexibilitat el que fa justament el contrari, és obrir aquestes vies de possibilitats. Que això no vol dir, per repescar la teva pregunta, és que jo, per convicció, em faig una sèrie de limitacions o ho faig per imposició. El moment en què ho faig perquè m'obliguen, aquí també estem fent un pas cap a l'autoritarisme. Accepto una autoritat i no me la plantejo. I una altra és, accepto tot allò que m'estan dient, ho filtro reflexivament i dic, penso, doncs escolta, això sí que em resulta útil, estant-se doncs tots aquests dies intentant no sortir massa de casa, etc, però no perquè m'obliguin, no perquè em posin una multa, sinó perquè crec que és la millor manera socialment de continuar avançant cap a la solució. Continuar avançant, per tant, persistir, no resistir.
Tenim la necessitat imperiosa d'anticipar-nos al futur. Com prediu el nostre cervell el futur? En un futur absolutament impredictible, com el que tenim, clar.
El cervell està constantment llançant prediccions. De fet, és una de les estratègies biològiques que tenim de supervivència. Poder-nos anticipar una amenaça fa que ens amaguem abans no arribi o que puguem fugir, per tant, ja no ens fa cap mal. I poder-nos anticipar una oportunitat vol dir que quan arribi estem a punt per aprofitar-la. Si no ens anticipéssim, les oportunitats ens passarien totes de llarg i les amenaces ens enxamparien totes. Per tant, està constantment anticipant-se. El que passa és que no sempre ens anticipem de la manera correcta. això el cervell també ho agraeix. I la paraula és aquesta, ho agraeix. Quan nosaltres fem una anticipació i realment acaba passant allò que hem anticipat, es produeixen descàrregues de neurotransmissors que es relacionen amb sentiments de benestar, de plaer. La qual cosa ens estimula a continuar amb aquesta via d'anticipació. Com anticipem? A partir de les experiències passades i a partir de la capacitat de raonament, de raciocini, de reflexió que tenim per filtrar aquestes experiències passades i projectar-les cap a un futur. Al moment en què nosaltres tenim un objectiu marcat en aquest futur, ja ho estem encarrilant molt més. Perquè ja no és només què pot passar, sinó dins del què pot passar, jo què vull que em passi i jo cap on vull anar.
Com ha afectat la pandèmia al nostre cervell? Fa uns dies tu vas explicar en una conferència algunes de les coses que ens ha passat i parlaves sobretot d'un potent sentiment d'aïllament i soledat en infants, adolescents i també adults.
Sí, això és una conferència que vaig fer ara fa un mes encara no a l'International Bureau of Education de la UNESCO, on he estat 3 mesos, de fet, fent d'assessor en temes de neuroeducació. I de tots els informes que s'han recollit, molts, més d'una seixantena en diferents països del món, però tots coincideixen en que pràcticament una tercera part dels adolescents diuen haver sentit sentiments profunds d'aïllament i de soledat, un percentatge que incrementa fins al 50% en els joves. És l'edat que el mateix cervell busca la socialització amb els iguals. I els hem fet quedar a casa. No és una crítica de que s'hagin de quedar a casa, vull dir, d'alguna forma has de lluitar perquè la pandèmia no continuï avançant i no hi hagi tantes víctimes com hi ha. Però potser no hem tingut prou en compte aquestes necessitats biològiques que tenen els adolescents de socialitzar amb les altres persones. Aquest sentiment d'aïllament, de soledat, un dels efectes que també s'ha vist en aquests treballs que porta és un increment molt acusat d'estrès. El mateix estrès de també que estava parlant la Marta Portero fa uns minuts. I aquest estrès, també segons aquests estudis, i tots són molt coincidents, hi ha diferències. Cada país té una cultura diferent, un sistema educatiu diferent, per tant hi ha petites diferències, però en general porta cap a un increment d'ansietat, un increment de depressions i una pèrdua de confiança en ells mateixos en una edat on precisament la confiança és clau perquè puguin fer el pas de la infantesa a l'edat adulta, que és l'objectiu biològic de l'adolescència, és fer aquest pas.
Dius, David, que els infants poden normalitzar hàbits, com per exemple les mascaretes, la distància social, però ens hem de preguntar si els adults serem capaços d'ajudar-los a fer un pas enrere quan això s'acabi, no? Com els podrem ajudar a fer aquest pas enrere que dius tu? En què consistiria?
Doncs mira, el primer que diria és fent-lo nosaltres. Abans parlaves del síndrome de la cabana. Moltes persones que sembla que això ja els durarà tota la vida, que no durarà tota la vida, però ja sembla que van amb aquesta actitud. Des d'ara sempre més haurem de dur mascaretes al metro, des d'ara sempre més... Bueno, els adults som els primers, simplement perquè tenim més madura la capacitat de reflexionar, hem de ser els primers en fer aquest pas enrere, i quan tot això passi, a veure, si cal portar-la quan hi hagi l'epidèmia de grip de cada any, potser sí que estarà bé que ho aprenguem, però quan no cal portar-la. Quan sigui bo perquè saps que aquella persona doncs, té la grip, no acostar-t'hi massa, doncs ens mantindrem a una certa distància. Però quan això passi, ens hem de tornar a abraçar els uns amb els altres i saludar-nos com sempre ho hem fet i seure ben juntets a la taula d'un bar a menjar unes patates braves o uns calamars, és igual, tots ben junts com sempre hem fet. Si els adults som capaços de fer això, els nois i noies i els infants ens seguiran. Si nosaltres seguim mantenint les nostres pors, farem que ells continuïn també amb la tendència aquesta.
Diu el David que l'aportació de la neurociència és fonamental en aquesta crisi perquè ens ajuda a entendre què passa i contribueix a fer que els efectes no es perllonguin i sobretot enfortir tots els aspectes emocionals i la racionalització de les emocions. Les emocions són preconscients, diu ell, totes són vàlides, però tenir massa por ens bloqueja. Passa per racionalitzar les emocions, reconduir-ho per no tenir-ne tanta. Avui fem aquesta mirada de la pandèmia amb ulleres de la neurociència en temps de suplement a Catalunya Ràdio a l'Ofici d'Educar.
M'agraden les classes creatives.
De mitjana, un cervell humà conté uns 200 bilions de connexions. Però un cervell estimulat, que llegeix, que pensa, que estudia, que gaudeix, que fa esport, que juga, pot tenir-ne fins a 1.000 bilions. David Bueno.
La doctora Rosa Casafont, avui a Catalunya Ràdio, l'Ofici d'Educar, fent aquesta lectura des de la neurociència. La doctora Rosa Casafont és llicenciada en Medicina i Cirurgia, especialista en neurociència, creadora del mètode Tabit i autora del llibre Viaje a tu cerebro emocional. Venim d'una habilitat fantàstica de comunicació, diu ella, amb tota l'expressió facial, i educar amb mascareta marca una gran diferència i s'ha de buscar estratègies alternatives de comunicació, que diu que no ens havien entrenat per tot el que ha passat, i alerta la doctora que encara hi ha gent que no ha pres consciència del perill real de la Covid, ni ha pres consciència de la responsabilitat de cuidar l'altre, tot i el del baix que ha suposat la Covid, amb la diversitat de realitats amb què s'ha viscut. La doctora Rosa Casafont proposa posar la mirada en l'oportunitat, la creativitat humana, que és la que ens salva, diu la doctora, que la neurociència ens pot ajudar a veure quins són els inconvenients i les oportunitats. N'hem parlat avui, d'inconvenients i oportunitats per haver viscut el confinament i les diferents onades. Comencem, si et sembla, doctora Rosa Casafont, pels inconvenients, inconvenients que n'hem dit, avui, però des del teu punt de vista, sí. Quins inconvenients ens ha portat?
Bon dia a tothom, primer de tot, és un plaer estar aquí amb tots. Podem començar pels inconvenients, perquè és el que el nostre cervell sempre té tendència a mirar primer, I els inconvenients, doncs, n'han sortit molts ja. Tant la Marta Portero com en David Bueno han fet un bon recull de tots aquests inconvenients. Per afegir, podríem dir, junt amb aquesta solitud que han sentit tant els adolescents com els nens, com els adults i els avis, aquest distanciament ens crea més incertesa encara de tot el que s'ha parlat de la que podria haver-hi hagut. I això és... el nostre cervell no ho viu d'una manera positiva ni constructiva, perquè l'incertesa, si comencem amb una certa incertesa, el cervell es motiva, tal com ha sortit fa un moment. Però si aquesta incertesa es manté, acabem estressant-nos i després podem arribar a deprimir-nos. I aquestes dues situacions s'han donat d'una forma generalitzada a qualsevol etapa de la vida. I, evidentment, i també com apuntava abans la Marta, hi han hagut realitats molt diferents. També ha sortit per part del David... realitats molt diferents, perquè hi ha persones, doncs, que han tingut pèrdues i que això ja no es pot revertir. I d'altres, doncs, que ho hem viscut d'una forma pressionant, però sense aquests extrems. Aquesta, per mi, ha sigut poder l'inconvenient pitjor, no?
Una de les coses que parlàvem tu i jo prèviament, tu vas fer un curs amb 120 mestres, perquè jo m'hi he sentit molt identificada i crec que molts dels que ens escolten també, és la culpa i l'esgotament, no? De pares angoixats per poder organitzar la seva tasca com a pares i a la vegada tenir aquesta sensació de treballar més hores de les que toquen, però a la vegada també aquesta sensació de culpa de potser no estic fent bé de pare perquè no arribo tot arreu, no? I això jo crec que tots ens ho hem endut força en el confinament.
Sí, ha estat així. No han sigut només 120, han sigut 120 uns a darrere dels altres, vull dir que, i durant mesos. I aquesta sensació ha sigut bastant generalitzada. Què ha passat? Doncs que, evidentment, com abans deies, i que també va sortir en la nostra conversa prèvia, no estàvem preparats per tot això. Llavors, sobre la marxa, anem adaptant de la millor manera que podem. I el fet de que ens hem trobat a casa tancats, que havíem de donar sortir de la nostra responsabilitat com a professionals i també sortir de la nostra a la nostra responsabilitat com a pares, com a parelles o com a fills de, això ha col·lapsat. Ha col·lapsat i això s'ha viscut de forma diferent, també en funció de com aquestes persones saben afrontar l'incertesa, o saben afrontar les dificultats, o saben afrontar un concepte que per mi és molt interessant i que ha estat en el transfors també tant del David com de la Marta, que és l'acceptació de la situació que vivim en aquest moment, que per mi és fonamental.
Doctora Rosa Casafont, com ha afectat els avis tot el que ha passat? Un col·lectiu especialment vulnerable en el que fins i tot hi havia moments en els que els avis i els nets hi havia com una situació de no ens podem veure, no ens podem tocar, hi ha hagut molt de dolor, s'han perdut familiars que ja eren grans, alguns han hagut de morir sols. I fins i tot ens podem preguntar, aquests dies una cosa que s'ha sentit és que hi havia gent a les residències que més del que de la Covid s'havien entristit tant que potser havien mort de tristesa, no? Es pot morir de tristesa en una situació tan complexa per un col·lectiu vulnerable davant de la Covid?
Sí, es pot morir de tristesa i realment tot el que acabes de dir s'ha donat, Hi ha hagut, i a més jo he tingut vivències molt properes en aquest sentit, hi ha hagut avis, i no tants avis, també adults joves, que han mort sols, en els hospitals. I això hi ha una part de la societat que sembla que ho obvia, no ho veu, perquè encara li queda distant. Però és una realitat que estem vivint encara i que no s'hauran pogut acomiadar de les seves persones estimades, ni les persones que han mort, ni les persones que han tingut aquest familiar ingressat. I això ha passat amb avis, amb adults i també amb algun jove. Però més amb avis, és evident. I ho sabem per tot el que ha estat succeint i com ha estat estudiat. Ara bé, també ha passat amb avis, com deies ara, que han estat distanciats dels seus nets i dels seus fills i han tingut un temor exagerat a la pèrdua de la vida. I això també s'ha donat. O d'altres avis que han reaccionat totalment oposadament i que han dit, escolta, per mi és tan important la proximitat amb els meus nets, amb els meus fills, que és igual, si me n'he d'anar, me n'aniré. I això a què es deu? Doncs, com ha sortit abans, cada ment, cada cervell és únic, cada ment és exclusiva i estem condicionats per la nostra realitat immediata, la llunyana, les nostres relacions i la nostra educació. O sigui que hi ha hagut de tot, i amb aquest tot entra aquest concepte d'acceptar l'altre, que és molt complex, això, perquè ha d'estar dins d'unes normes. El concepte que m'ha agradat molt que tragués el David prèviament de l'autoritat i el poder, diria jo, és molt interessant, clar, perquè aquí també s'ha donat això. L'autoritat la tenim si ens la guanyem, perquè si no s'exerceix el poder. I en la nostra societat ha estat passant això. S'ha hagut d'exercir el poder.
Doctora Rosa Casafont, com ens afecta la salut? Amb quina actitud afrontem la pandèmia? Tu parles de risc i de perill.
Sí. Aquests conceptes m'agrada molt de diferenciar-los, perquè si nosaltres busquem com l'OMS els diferencia, és claríssim. O sigui, el perill és allò que ens pot fer mal, sigui ara, sigui més tard o sigui a llarg termini. I el risc és la probabilitat de que ens afecti aquest perill. Llavors, és tan diferent posar la nostra observació mental al perill o al risc. Per què? Perquè amb el perill tinc una incertesa absolutament total. O sigui, sé que allò és dolent i sí, i aquest i sí és negatiu segur. En canvi, amb el risc hi ha la possibilitat. La possibilitat de què? De minimitzar-lo. Llavors, com el podem minimitzar? Perquè no ens ho han dit per tort i per dret de com el podem minimitzar. Llavors, si realment fem les coses com s'han de fer, nosaltres podem minimitzar el risc. Hi ha un altre concepte afegit en aquí que és molt interessant, i és, més que observar on és el perill, és observem on sóc jo. Perquè, clar, el perill ara el tenim per tot arreu, és mundial. O sigui, i això ens desborda, perquè ens sentim impotents i davant d'aquesta impotència perdem l'habilitat de poder-la gestionar. Llavors, on sóc jo? Perquè això sí que depèn de mi. I com faig les coses jo? i com cuido a la gent que tinc al costat.
I aquí són les oportunitats, que dèiem. Hem parlat dels inconvenients, però també aquesta crisi ens ha portat oportunitats. Quines serien aquestes oportunitats, segons la doctora Rosa Casafont?
Mira, oportunitats, a mi m'agrada molt de veure-les també, com deies abans, perquè aquí és on realment crec que tenim la sort de construir. Ens ha vingut una realitat que no la podem eliminar, la podem minimitzar de moment, i estem obligats a veure el got mig ple, a veure la boleta verda. Qui em coneix sap que això és la boleta verda, el que vull d'aquesta situació. Quan abans parlàvem de l'inconvenient d'estar aïllats, doncs, tancadets en aquesta cova que diu en David, què tenim possibilitat de fer amb aquesta situació, que també en parlava la Marta, no? Doncs bé, tinc més temps de poder parlar amb tu, que ets la meva parella, de poder observar el comportament dels meus fills, les seves necessitats, perquè mai hem estat tantes hores al costat dels nostres més propers, perquè ens passem la vida fora, corrent, a més. I aquesta vida lenta ens ha ajudat també a la reflexió, perquè la societat actual ens deixa poc temps per reflexionar, no sé que nosaltres li marquem. Aquesta iniciativa, que és molt saludable, l'exercim poques vegades perquè deixem que manin tots els altres. Llavors, aquesta és una gran oportunitat, el redescobrir les relacions. I no només les relacions que tenim a dins a casa, sinó les relacions de les persones que tenim a fora. Perquè és curiós que, això també ho he viscut personalment, com t'apropes als veïns, com t'apropes més als amics, com els hi dius t'estimo, quan no ho solies fer tant. Jo ho solo fer força, però ara encara ho he fet més. I ho faig fins i tot amb persones que poder no els havia dit mai, no? I ho faig perquè ho sento. Doncs bé, tot això és molt important, molt. A l'aprendre a jugar de forma diferent, a l'aprendre els petits detalls que són les grans coses, i que la nostra societat de consum, aquesta societat occidental que vivim de cara a fora, vivim per portar roba diferent cada dia, vivim, tot això ha quedat en un segon o un tercer.
Avui a Catalunya Ràdio, aquesta mirada des de la neurociència.
Vull que m'ajudeu a descobrir els meus talents.
Una de les funcions bàsiques del cervell és establir relacions entre successos passats i presents, racionals i emocionals, que ens permetin anticipar-nos al futur i disminuir la sensació d'incertesa. David Bueno.
Marta Portero, en aquesta ronda final, com podem ajudar el nostre cervell a adaptar-se a una situació tan estressant? Allò que seria més fonamental?
Bé, doncs jo crec que n'hem comentat força, no? Però sobretot no perdre de vista els nostres hàbits saludables. Això és fonamental per intentar que l'estrès no ens afecti més del compte. Vull dir que amb els infants, amb els adolescents, realment posar molta cura al que mengen, a les estones que poden jugar, a aquest contacte amb la natura, a fer exercici físic, a riure, una mica deixar de fer aquelles coses que ens donen més ansietat. També, per exemple, tenir en compte el consum de pantalles quan es fa en excés, que no és que sigui negatiu el consum de pantalles de per si, depèn del que es consumeixi, però sobretot és negatiu en el moment en què ens treu temps de fer aquelles activitats que sí que són positives per nosaltres. I també, tenint en compte el que ara comentava la doctora Casafont, no? Aquesta diferència entre risc i possibilitat, això és molt interessant perquè quan parlem de risc podem valorar i observar, doncs, totes les estratègies que podem tenir en compte per reduir aquest risc. En canvi, quan parlem de perill, això sí que realment activa directament la resposta d'estrès. Així que fer aquest anàlisi dels riscos i com els podem intentar gestionar, com els podem avaluar, aquesta reavaluació de les situacions, és interessant fer-la amb els nostres infants per ajudar-los desenvolupar aquestes eines d'autoregulació.
I tenir en compte també, David Bueno, la factura social per tot el món. Per què hi serà aquesta factura social?
Aquesta factura hi serà perquè tots estem patint les conseqüències. La forma de reduir-la, veiem el got mig ple. No ens creiem allò de que tot anirà bé, perquè no tots ens anirà tot bé. A molta gent no li aniran les coses totes bé. Ara, si nosaltres continuem focalitzats cap a allò que a nosaltres ens interessa, allò que nosaltres creiem íntimament, el got mig ple acabarà imposant-se.
Com acabem, doctora Rosa Casafont?
Jo diria que minimitzant un inconvenient que seria no estar tot el dia parlant de la pandèmia i del Covid, o sigui, hi ha vida també en aquesta situació, i per tant hem de treure l'atenció d'aquí, i posant l'atenció en quines coses tenim a l'abast que ens fan feliç i que poder no ens les mirem. Fer aquesta reflexió i gaudir i agrair la vida.
Doncs David Bueno, Marta Portero, doctora Rosa Casafont, gràcies avui per haver-nos ajudat a posar-nos aquestes ulleres de la neurociència i per saber digerir, gestionar, acompanyar millor nosaltres, les nostres famílies, aquesta situació. Moltes gràcies. Una abraçada.
Gràcies.
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 L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes Cat Ràdio, l'ofici d'educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'ofici d'educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'ofici d'educar.
Lliçons que podem aprendre del coronavirus amb l'Eva Bach.
Eva Bach, pedagoga, avui ens vols parlar dels somriures malgrat la pandèmia. Què passa amb els somriures, Eva?
Doncs mira, el somriure és una cosa sensacional, és un dels regals que menys costen i que més valen. Hi ha un text anònim que diu que dura un instant però que el seu record pot perdurar sempre, i el que ens passa ara amb els somriures és que és una de les coses que la pandèmia ens ha pres o ens ha esborrat.
Tu ens recomanes un experiment amb nens i nenes, amb els somriures.
Sí, per demostrar precisament això que estic dient. Jo recomano, ho podem fer a casa amb nens i nenes, i també ho podem fer a les pròpies persones adultes, encara que no tinguem nens o nenes, agafar i copiar en un paper o a l'ordinador mateix dos o tres emoticones diferents d'aquestes que són un somriure d'orella a orella, que n'hi ha moltes, i després agafem o copiem una mascareta també, una icona d'una mascareta, i la posem a sobre d'aquestes emoticones, d'aquestes cares, de manera que els tapi el nas i la boca, de la mateixa manera que ens posem la mascareta, i que només deixi els ulls al descobert. Veureu què passa. He de fer spoiler perquè hem de continuar amb l'espai, i he de dir que veureu com el somriure desapareix.
I què passa si s'esborren els somriures, Eva?
Doncs mira, això passa perquè, saps què passa? Que perquè no l'esborri, hauria de ser un somriure molt, molt ampli, molt gran, molt profund, d'aquells que somriem en cos i ànima, i tot i així, si estem lluny, costa de veure, perquè només ho veuríem si estem a prop. Llavors, vol dir que la majoria de vegades l'esborra. Llavors, què passa si l'esborra? Doncs mira, que a banda de que el somriure és una expressió d'alegria i de reconeixement, els somriures també generen sensació de seguretat, de no hostilitat, transmeten confiança i, per tant, tenen efectes tranquil·litzadors. Mentre que tapar-lo augmenta l'estrès i l'ansietat.
Eva, tu tens una experiència personal en aquest sentit, oi que sí, recent?
Jo tinc una experiència personal recent d'això, i és que en un auditori vaig fer una conferència que hi havia molt poca llum en el públic, tothom portava la mascareta i estava a distància, i a mi em va donar la sensació d'estar parlant a persones congelades o a zombis. La veritat és que no podia llegir els rostres ni les expressions, si somreien o si no, i em va resultar realment bastant ingrat. Però hi ha un experiment, Elisabet, fet a Harvard, pel doctor Edward Tronick, conegut com l'experiment de la cara quieta, que és un experiment amb mares i nens d'un any i que té dues fases. En la primera, la mare s'asseu amb el nen juga, es mou i la mare n'està pendent tota l'estona i reacciona a cada cosa que fa. El mira, somriu, es comuniquen, i en la segona fase li donen instruccions a la mare que es quedi quieta, inexpressiva, i que deixi de reaccionar a les conductes i interaccions del nen. Què passa? Doncs que es posa cada cop més inquiet i més nerviós. I això s'ha comprovat que amb nens grans o amb persones adultes passa exactament el mateix. Relacionar-nos amb persones que porten la cara tapada i que no li veiem el somriure augmenta l'estrès, l'ansietat, la inseguretat, la desconfiança, etc.
I ens parles també del poder dels somriures amb les pantalles, perquè ara és per on podem veure somriures.
Exactament. És una de les coses bones que té el fet que potser part de la interacció que abans teníem presencial l'haurem de tenir per pantalles. Doncs mira, una de les coses bones que té és que les videotrucades o les formacions online o totes aquestes coses per pantalles, com que no hem de dur les mascaretes, ens podem veure els somriures.
Doncs Eva Bach, un somriure per tu. Moltíssimes gràcies, petons, i fins a la propera.
Un de ben gran per totes i tots vosaltres, Elisabet, i per tu.
Gràcies.
Doneu-me dues collarades de fantasia.
I a l'Ofici d'Educar, una vegada al mes, més o menys, fem un cop d'ull al Diari de l'Educació amb el seu director, el Víctor Saura. Podreu trobar un repàs educatiu de l'any al diari, però avui ens centrem en un reportatge sobre ventilació a les aules molt interessant. Víctor Saura, què és allò més rellevant d'aquest reportatge que ens farà? Tu ens ho expliques i anirem a buscar-lo per llegir-lo en complet.
Val, bé, doncs el més interessant és que hi va participar molta gent en aquest reportatge, és a dir, de fet vaig llançar com una crida així oberta a que mestres, professors, docents, qui volgués em fes una... m'expliqués com s'ho estaven manegant per... perquè ja havia començat el fred de debò, no? És a dir, sabem des de fa temps que tot està ben ventilat, però era molt fàcil ventilar, no?, i obrir les finestres quan no feia fred, no? Però ja el mes de desembre ja va començar a arribar el fred de debò, i llavors vaig preguntar així en general com us esteu apanyant, no?, com us esteu arreglant. I vaig trobar que pensava que tindria respostes molt semblants, i la meva sorpresa va ser que vaig tenir respostes bastant diferents, no? És a dir, que cadascú s'ho feia una mica a la seva manera, intentant que no tot fos una gran despesa de calefacció. Hi ha gent que està treballant això, ho està reconvertint en treball també didàctic, no? Com construir fins i tot aparells de CO2 per mesurar la qualitat de l'aire que hi ha a l'aula. En fi, hi ha coses molt, molt, molt variades, i hi ha molta participació en aquest reportatge.
Un altre reportatge interessant, el primer Profe Nan, que hi va haver a l'Estat i que explica les seves vivències amb dos llibres.
Sí, aquest és el cas de... És el Josep Maria Alanya. Jo no el coneixia, després de publicar, de parlar amb ell, un personatge absolutament interessantíssim, i que t'explica la seva vida... Bueno, és fabulós, no? I perquè ell no li dona valor, no? No li dona valor el fet de que a l'any 75, em sembla que és quan comença a fer de docent, ara ja està jubilat, clar, doncs s'ha d'enfrontar a molts prejudicis, no? I ell s'ho va traient, ho va tirant tot endavant, i va estar 20 anys fent de profe de secundària, de biologia, i després va estar 20 anys també treballant al Departament d'Ensenyament, no? És a dir, aleshores... però és una persona que després, amb els comentaris que han fet alguns lectors tant a les xarxes socials com al mateix article, ja veus que és una persona que va deixar petjada amb els seus alumnes.
I acabem amb una novetat, un nou blog amb contingut setmanal sobre FP.
Sí, estem molt satisfets amb aquesta nova incorporació que hem fet en les darreres setmanes. recolzats per la que serà la futura Agència Catalana de l'FP, que és una cosa que és mitja administració i després també agents socials, no? Sindicats i patronals, doncs tenim moltes ganes d'explicar moltes de les coses que passen sobre FP. Han passat moltes, hi ha molt entusiasme i hem creat aquest bloc per fer-ho, per explicar-ho. I hem començat a explicar algunes, no?
Doncs ho seguirem. Víctor Saura, del Diari de l'Educació. Moltes gràcies. Us llegim. Petons.
Moltes gràcies a vosaltres. Abraçada.
Vull aprendre fent coses.
I fins aquí un ofici d'educant que hem entès què ens pot aportar la neurociència a la criança en pandèmia. Hem escoltat les lliçons del coronavirus amb la pedagoga Eva Bach i els continguts més potents del Diari de l'Educació. La setmana vinent, el valor del sentit de l'humor en la criança en temps Covid. I acabem amb els Manel i un cant a les contradiccions que tots i totes portem dins com a pares, mares i fills. Per la bona gent, amb la Maria del Mar Bonet, sigueu lúdics, positius i alegres. Petons i fins a la setmana vinent.
Escolteu l'ofici d'educar!
A tantes coses, Roger, com s'ha adaptat al nostre cervell. Impressionant.
Impressionant, com sempre. M'ha encantat. Una abraçada, Elisabet.
Gràcies, petons.
Instints lluint quartades que contrastaran un parell d'amics ben protegint les nostres llits des de petit tranquil que en cap arma hi trobaràs empremtes dels meus dits i és cert que no vaig fer no seria capaç i és cert que aquella nit no era no saps si amb el meu pas pel món faig que sigui una mica millor.
Obertes a tots els temps, perquè està oberta per tu.